Bon dia, són 2:15, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Ens posem en marxa amb els titulars d'aquest dimecres 19 d'octubre. Dolors Lieuri, bona tarda.
Bona tarda.
Avui dimecres es commemora el Dia Mundial de Lluita contra el Càncer de Mama. Són moltes les accions que es fan per conscienciar la població de la importància de la prevenció per evitar aquesta malaltia.
De manera simbòlica i de suport a totes les dones que pateixen aquest càncer, el far de Calella s'il·luminarà aquest vespre de color rosa. En parlarem també amb el doctor Pere Puig de l'àrea de patologia mamària de l'Hospital Sant Jaume de Calella.
I coneixerem també el testimoni de Carme Campà, que ara fa 12 anys va patir un càncer de mama. Iniciativa per Catalunya Verds planteja obrir el debat sobre el model cultural de Calella a partir del nou escenari que es crearà amb la futura municipalització de la sala Mozart, ara en propietat de la família Salom.
El regidor ecosocialista Sebastián Tejada creu que cal fer un pas endavant en termes de polítiques culturals i aprofitar el potencial de l'equipament per augmentar qualitativament i quantitativament l'oferta local d'espectacles. Diu que la ciutat se'n veurà àmpliament beneficiada. Directament s'ha referit a l'activitat turística i comercial.
I es trenca el govern tripartit del Consell Comarcal. Els grups de Convergència i Unió, ara PDeCAT i el PSC, fan fora del govern del Consell Comarcal Esquerra Republicana.
Continuades deslleialtats en el si del govern comarcal i dues mocions de censura dels republicans que han deixat Convergència i Unió sense dues alcaldies del Maresme han estat els detonants d'aquesta expulsió. Ho ha reconegut així el president del PDeCAT al Maresme, Carles Bosch, en declaracions a aquesta emissora.
I es comencen a conèixer alguns dels els detalls de la banyada nadalenca que enguany compleix 20 anys.
De moment, molts calellencs poden lluir ja als seus balcons unes banderoles de color groc. Els organitzadors han començat a repartir de manera gratuïta. S'espera una celebració especial i diferent aquest 2016 per commemorar el 20è aniversari de la banyada.
Comencem. El llaç de color rosa simbolitza la lluita contra el càncer de mama, que avui moltes persones llueixen i tenyeix molts edificis públics amb motiu de la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. A Calella, sense anar més lluny, el far s'il·luminarà de color rosa. Avui és un dia de sensibilització envers una malaltia que, sortosament, s'està convertint en crònica gràcies als avenços mèdics i tecnològics en quant als tractaments i, sobretot, en la conscienciació cada vegada més assumida entre les dones, que cal prendre mesures de prevenció.
Que les dones practiquin la lactància materna, evitar el consum d'alcohol i tabac i dur una vida saludable en termes generals, fer esport, activitat, controlar el pes i portar una dieta equilibrada. Són els consells que avui des del Departament de Salut de la Generalitat es donen aprofitant que es commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, però el cert és que la malaltia continua tenint incidència entre la població femenina.
Des d'inicis del 2016, només 10 mesos s'han diagnosticat a Catalunya un total de 4.687 nous casos de dones amb càncer de mama, segons dades del departament, que destaca en contrapartida que el risc de mortalitat està disminuint sostingudament des de l'any 94 en un 2,6.
El càncer de mama és el més freqüent entre les dones i el risc de patir-ne augmenta amb l'edat. La incidència entre els 20 i els 35 anys és molt baixa i 9 de cada 10 consultes que realitzen al metge corresponen a patologies que acaben sent de caràcter benigne. Amb tot, s'aconsella fer-se autoexploracions com a via per detectar possibles lesions i poder així atacar-les en un estadi precoç. La probabilitat s'incrementa a partir dels 45 anys, per això es recomana fer-se mamografies a partir dels 40 i, si pot ser, de forma anual.
Doncs sí, Dolors, la xarxa pública de salut cobreix, però, una mamografia cada 2 anys a tota la població femenina d'entre 50 i 69 anys. De fet, és la franja d'edat en la qual es concentra la majoria dels diagnòstics. És el que recull el programa de cribratge del càncer de mama que s'està desplegant a Catalunya, així com el circuit de diagnòstic ràpid que s'activa quan hi ha sospita de patir la malaltia. Avui, que és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, i per subratllar la importància de seguir aquestes recomanacions, a l'Info Migdia ens acompanya a través del telèfon el doctor Pere Puig, de l'àrea de patologia mamària de l'Hospital Sant Jaume de Calella. Doctor Puig, bona tarda i benvingut.
Gràcies, bona tarda.
Prevenció és la paraula clau que més hem de repetir en un dia com el d'avui, oi?
Sí, evidentment la prevenció és un dels pilars fonamentals per poder lluitar contra aquesta malaltia i contra moltes altres, no? Però contra el càncer de mama sobretot. La prevenció, en aquest cas, la fem fent el que se'n diu una prevenció secundària, que és la detecció precoç de la malaltia.
De fet, la combinació d'una vida saludable, de visitar també el metge per fer-se els controls periòdics, és la millor arma de lluita, no?, contra aquest càncer.
Són actituds saludables a la vida, fer un esport moderat, no cal que se sigui esportista d'una elit, ni almenys fer un esport moderat, caminar, menjar de manera saludable, evitar tot el que són els tòxics, com és l'alcohol, com és el tabac, ajuda a que realment tinguem menys probabilitats de que desenvolupi la malaltia. Però hi ha d'altres qüestions que també incideixen en això, com per exemple el fet que les dones que tenen la menarca molt precoç i tenen també la menopausa tardana, tenen més anys de poder estar sotmès a les seves cèl·lules de les mames, a l'influx de les hormones, i que per tant això pues, fa que puguin transformar-se d'una manera més activa. Les dones que han tingut molts fills, les dones que han alletat durant molt de temps, les dones que realment han tingut una precaució en quant a tenir cura de les seves mames, fent-se autoexploracions. Totes aquestes actituds són positives de cara als temes de prevenció.
Doctor, aquest programa de cribratge del càncer de mama, que és el que s'està aplicant actualment a Catalunya, preveu fer mamografies a la població femenina d'entre 50 i 69 anys cada 2 anys.
Això mateix. Aquest programa és un programa que realment ens ha comportat una gran millora en el diagnòstic. Tingueu en compte de que nosaltres, en el que és l'àrea d'influència de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, aquest programa de cribatge ja fa més de 12 anys que l'estem portant a terme. I l'any passat, amb les dades que jo tinc a la mà de l'any passat, en l'àrea de Blanes es van citar a 5.636 senyores, de les quals 3.800 van ser les que van respondre a la crida per fer-se les mamografies. I en l'àrea, diguem-ne, de l'Alt Maresme, de 6.473 dones que van ser citades, van participar 4.288. Estem movent-nos amb xifres d'un 67%. De totes aquestes dones que van estar citades i a les quals se'ls va fer aquestes mamografies, o sigui que en total entre els dos hospitals unes 8.000 persones es van fer mamografies, per tant un nombre significatiu, es van diagnosticar 46 nous càncers de mama. Això ens situa en xifres d'aproximadament un 4,5 o un 5 per mil en quant a diagnòstic. Totes aquestes dones es van diagnosticar amb tumors molt incipients i que es van poder tractar d'una manera molt efectiva.
Doctor, diríem que aquesta població, la que entra dins el programa de cribratge, diríem que és la població femenina que està més controlada, que té aquest seguiment mèdic i pot beneficiar-se d'aquests serveis de detecció precoç. Però què li diria a les dones doncs, que en queden fora, dones més joves? Parlava vostè de l'autoexploració, però no sé si és una tècnica i és un consell que segueixen moltes dones.
No, n'hi ha molt poques que facin autoexploració mamària. El que passa que l'autoexploració ens pot detectar ja lesions palpables. Normalment una lesió palpable ja té més d'un centímetre de diàmetre. L'ideal és detectar quan les lesions no són palpables i això realment només es pot fer amb una mamografia. Ara bé, hem de fer les mamografies a totes les dones a partir dels 40 anys perquè ja hi ha un cert increment en el risc. A veure, només s'han de fer mamografies a les dones que realment tinguin alguna probabilitat de que això sigui així. I això ho detecta perfectament el ginecòleg, ho detecta perfectament el metge d'atenció primària quan la dona consulta i li explica els símptomes que pot tenir. Llavors, amb això, ja es comencen a fer mamografies en aquestes persones. Moltes d'elles són normals. Ja ho heu dit, només una de cada 10 consultes que es fan habitualment per problemes en la mama acaben siguent susceptibles de biòpsies o inclús d'arribar a ser un càncer de mama. Però aquesta freqüència en dones menors de 50 anys és relativament baixa. En dones que ja han sobrepassat els 69 anys i per tant surten del programa de cribatge, moltes vegades el que se'ls aconsella quan s'acaba el programa de cribatge és que segueixin fent-se les mamografies a través del centre d'assistència primària.
Doncs, doctor Pere Puig, gràcies per atendre avui la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres per trucar i interessar-vos per aquest tema que és tan important.
I un col·lega a Calella, de fet és una de les entitats de referència també a la ciutat per a aquelles persones que han vist com el càncer entrava a casa seva, oi Dolors?
Sí, la seva funció és principalment acompanyar afectats i familiars també en el procés de la malaltia, fer que no se sentin sols davant el cop que evidentment suposa el diagnòstic, alhora oferir-los serveis i promoure activitats que els són d'ajuda. N'ha parlat Maria Pera, que és una de les impulsores d'un col·lega a Calella.
Quan a una persona li diagnostiquen un càncer, es queda una mica perduda, encara que coneixi la malaltia, vull dir, s'espanta. N'hi ha que venen a oncolliga, li donem consells, com que moltes de nosaltres, no totes, però moltes ho hem passat, li expliquem, mira, doncs jo quan vaig tenir això, vaig fer l'altre, perquè hi ha molta gent que quan li passen aquestes coses, la família ja pateix tant que s'estima més no explicar les mancances a la família. Llavors, vam nosaltres, dintre de les nostres possibilitats, li donem consell.
Però, com dèiem, l'acció d'Oncolliga no només és la de crear, oferir aquest grup d'ajuda mútua, diríem, a la qual poden recórrer els malalts o també els familiars, sinó que disposa d'altres serveis, també programa activitats que reforcen el procés d'assimilació i de superació del càncer. Entre ells és, de fet, un pilar, el servei de psicooncologia.
De suport psicològic, que és la doctora Lídia Cava, els hi dona, bueno, els hi hora de visita i els visita, i la gent que ha anat amb la Lídia està molt contenta perquè ho supera molt millor. Hem fet tallers de perruques i mocadors, que precisament nosaltres hi ha persona que ha passat el càncer i llavors la perruca no sap què fer-ne i ens l'ha portat en allà, o sigui que en allà al local d'Oncolliga hi tenim perruques per poder deixar, que llavors cadascú se'ls arregla a la seva manera. Fem cada mes una xerrada de nutrició amb la dietista Sara Justícia, que llavors ella fa la xerrada que a ella li sembli convenient, però després si hi ha algú que té dubtes o que diu, escolta, mira, que jo me trobo així, que me marejo quan me dona la quimio, doncs ella li dona uns consells de nutrició.
Les xerrades es fan al local d'Oncolliga Calella, al carrer Sant Joan. A més, també organitzen sessions de ioga i tai chi qigong, unes tècniques orientals que porten beneficis sobre el cos i també la ment. Amb Oncolliga s'hi pot contactar al telèfon 691 319 995, també per correu electrònic a l'adreça calella@oncolliga.cat, i a Emili també tenen presència a les xarxes socials.
Doncs sí, Oncolliga Calella va posar en marxa ara fa 4 anys una iniciativa dirigida a les dones afectades de càncer de mama que han estat operades de mastectomia. Se'ls dona de forma gratuïta un coixí en forma de cor que serveix per alleugerir el dolor i el malestar del postoperatori.
Es col·loca sota el braç per poder descansar i seure, evitant que s'infli, també que es pugui fregar la ferida. ferida es reparteixen directament des dels centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que avui justament ha fet públic que n'ha entregat en 4 anys un total de 250.
I a banda de repassar les xifres, les estadístiques i també les polítiques sanitàries en la lluita contra el càncer de mama, volem conèixer un testimoni, posar nom i cognom a la lluita contra aquesta malaltia. Dolors.
Per això parlem amb Carme Campà. Ella és exregidora de l'Ajuntament de Calella, aquesta és la seva vessant pública, però també avui parlem amb Carme Campà perquè ella fa justament 12 anys va haver de lluitar contra un càncer de mama. Bon dia, Carme.
Hola, molt bon dia.
Ara està llunyà en el temps aquest període, però què et passa pel cap quan què recordes? Com vas viure el moment en què se't fa evident el diagnòstic?
Bé, ho recordo com un cop fort, no? És aquell moment que penses que se t'ensorra el món i després dius, no, haig de tirar endavant, haig de lluitar i què és el que podem fer per tirar endavant i ja està. És una cosa del moment, el moment aquell et cau el món a sobre, però després tot és per tirar endavant, tot és lluitar.
Ara justament escoltàvem, no?, a Maria Pera d'Oncolliga Calella, que deia, doncs, el que fem nosaltres és acompanyar, no?, en la mesura del possible i com per la nostra pròpia experiència, doncs, assessorar les famílies que tot just acaben de rebre aquest cop. És tan important tenir algú al costat que no sigui pròpiament de la família que t'acompanya en el procés d'assimilació, diríem, en primer lloc de la malaltia i també en el procés de recuperació?
Jo crec que sí, que és important. Potser per uns més que per uns altres, però el fet de sentir-te recolzat en moments en el que ni tu mateixa saps contra què estàs lluitant, doncs sempre és d'agrair a aquelles persones que puguis tenir al voltant teu, que et puguin animar en moments, perquè sempre n'hi ha algun moment que la caus una mica, no? I aquí és on és principal la família, els amics, i com no, si hi ha una associació com Oncolliga que et dona recolzament, doncs fantàstic.
Carme, com ha canviat la teva vida abans i després de patir la malaltia?
Sí, la vida suposo que canvia amb aquesta malaltia i amb moltes altres. Veus les coses des d'una altra perspectiva. Simplement a vegades penses que t'amoïnes per coses que no tindries per què. I jo crec que intentes viure la vida amb més esplendor en tots els seus aspectes i minimitzar coses que a vegades creiem importants i no ho són tant.
A més, en el moment en què et diagnostiquen la malaltia, tens una edat relativament jove, no entres dintre dels paràmetres, no?, que actualment és quan es fan més les proves i la prevenció.
No, gens, jo tenia 36 anys. 36 anys i, bueno, em notava un bony, em van dir, fem una mamo, vam mirar la mamo, no, semblava que no era res, perquè jo tenia un pit molt fibrós, també, clar, el ballat i fer esport tenia un pit molt fibrós, i no semblava res greu. Al cap de 6 mesos la cosa va derivar en una cosa molt pitjor i van haver de córrer tots. Avui, ara, després de parlar amb vosaltres, comptava, i ara el 7 de novembre farà els 13 anys, o sigui que em queda res per fer els 13 anys. Me van operar un 7 de novembre de l'any 2003.
El càncer ja ha passat a formar part de la teva vida. Després de 13 anys, no sé si tens un seguiment especial, has hagut de canviar algun hàbit de la teva vida?
Bé, no necessàriament. Sí que és veritat que has de tenir una vida més tranquil·la, se suposa, al principi sobretot, has de mirar la teva alimentació, cuidar-la una miqueta. Però després, amb el pas del temps, jo crec que tu tornes a fer la teva vida al 100% normal, eh? I penso que, malauradament, és una malaltia que està aquí, al carrer, i no podem viure tampoc obsessionats amb això. Vull dir, és una part més de la vida i ja està, i l'has de prendre com bé, però no obsessionar-te amb fer canvis per evitar. Sí, està bé pensar-hi, però tampoc obsessionar-nos amb això.
Carme Campà, gràcies per haver-nos acompanyat i per mostrar també a l'audiència de Ràdio Calella un exemple, en aquest cas també, de vitalitat i de lluita contra el càncer, i superat, afortunadament.
I tant que sí, moltes gràcies, i sobretot ànims a tots aquells que puguin tenir un malalt a prop seu, perquè la veritat és que el que més ajuda els malalts és l'ànim i les ganes de lluitar i de viure.
Gràcies, Carme.
Vinga, un petó per tots.
Ràdio Calella Televisió. el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Iniciativa per Catalunya Verds proposa obrir el debat sobre el model cultural de Calella. La futura municipalització de la sala Mozart farà que Calella incrementi el seu potencial cultural i, segons els ecosocialistes, cal que s'engegui un procés de reflexió sobre el model que permetrà explorar la capacitat de programació que se'n derivi.
Aquesta és una operació que encara no està tancada, però les parts s'hi han posat bé i les converses estan força avançades. L'Ajuntament de Calella, si es materialitzés aquesta operació de municipalització de la sala Mozart, veuria ampliat el seu catàleg d'equipaments amb un edifici cèntric i de gran capacitat amb un potencial per realitzar-hi espectacles que ara no tenen cabuda en altres espais. Davant aquest nou escenari, com dèiem, Iniciativa planteja reconduir la política cultural de la ciutat per aprofitar totes les oportunitats que se'n derivin. El regidor Sebastián Tejada aposta perquè es faci un salt qualitatiu i quantitatiu.
Nosaltres som partidaris d'una acció molt més ambiciosa. Parlem de generació de noves activitats, d'activitats de valor afegit. Això implica negociacions, contactes amplis. Parlem també de la possibilitat de coorganitzar amb altres àrees de cultura de comarca. I parlem fins i tot de producció, d'estimular la producció. Per tant, estem parlant d'una altra dimensió i en aquest sentit caldria redefinir la nostra capacitat organitzativa, fins i tot el model de gestió, fins i tot podríem pensar en la creació d'una empresa de gestió cultural.
A finals d'octubre hi haurà una reunió entre el responsable de cultura de l'Ajuntament de Calella amb la resta de partits de l'oposició per abordar aquesta qüestió. Iniciativa defensa que la seva proposta té visió de ciutat i apunta els beneficis que tindria també en sectors productius com el turístic i el comercial.
Des d'Iniciativa per Catalunya Verds pensem que estem molt necessitats de creació de producte cultural de més nivell, que sigui capaç de pujar el valor de la nostra oferta, que sigui capaç d'atreure un altre tipus de turisme i, per tant, això requerirà inversions. Però creiem que el retorn que pot tenir per la ciutat és evidentment positiu i que segurament en un principi, o potser d'una manera duradora, haurem d'assolir unes determinades compensacions, però estem molt convençuts que el retorn val la pena.
El regidor d'Iniciativa va plantejar aquesta qüestió en la darrera sessió plenària proposant crear una comissió d'experts que assessori a l'Ajuntament sobre el model i la gestió més adequada per la ciutat. Advertia llavors que l'estructura de l'àrea de cultura podria veure's desbordada. Per la resposta que li va donar el tinent d'alcaldia de Cultura, entén que el govern municipal en farà una gestió continuista en la línia d'obrir la sala a les entitats per les seves activitats i combinar-ho amb propostes i programacions artístiques puntuals.
Més coses, la nova executiva del Partit Demòcrata Català al Maresme, que presideix Carles Bosch, ha decidit, amb l'ajuda amb el suport de la Federació dels Socialistes, fer fora Esquerra Republicana del govern del Consell Comarcal. Tot i això, el PDeCAT, abans grup comarcal de Convergència i Unió, i el PSC sumen 15 dels 33 consellers de l'ens comarcal i, per tant, necessitaran dos suports més per governar en majoria.
Recordem que el fins fa poc elegit president del PDeCAT al Maresme ha estat molt crític amb l'actitud d'Esquerra després que impulsessin mocions de censura dues poblacions de la comarca, Arenys de Mar i a Caldes d'Estrac. Aquestes van servir per fer fora els antics convergents dels governs municipals. En declaracions a aquesta emissora, Bosch ha dit que el detonant de la retirada de les competències als consellers d'Esquerra no es deu només al fet de les mocions de censura, sinó també, ha dit, a una actitud de deslleialtat continuada en el si del govern comarcal que ha fet perdre la confiança en els tres consellers republicans.
Les mocions de censura amb algun altre episodi de deslleialtat des del nostre punt de vista al mateix Consell ha generat un clima de manca de confiança entre els nostres consellers i els seus, els d'Esquerra, no? I no és causa-efecte, no és mocions de censura, expulsió del Consell Comarcal, és la desconfiança que això ha generat.
Ha reconegut que el PDeCAT i el PSC hauran de buscar acords amb altres formacions per tenir una majoria dins el govern del Consell Comarcal, una negociació que s'obrirà amb totes les formacions, fins i tot, ha dit, amb Esquerra Republicana.
Nosaltres, per arribar a assolir aquesta majoria, necessitarem dos consellers, dos vots, vaja, més que dos consellers, dos vots. I aquests dos vots, doncs, haurem de negociar en el seu moment, doncs, si convé negociar amb el PP, si convé negociar amb la CUP, si convé negociarem amb el mateix Esquerra Republicana, o el ventall és molt ampli.
De moment, el PDeCAT, el PSC i Unió assumiran cadascun una de les tres conselleries que fins ara tenia Esquerra Republicana.
Tant el PDeCAT com el PSC han convocat els mitjans de comunicació aquesta tarda per explicar els motius d'aquesta expulsió d'Esquerra del govern del Consell Comarcal.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv
Més qüestions. Aquest any la banyada nadalenca compleix 20 anys, dues dècades de gent tirant-se al mar el dia 25 de desembre, el dia de Nadal. Tota una tradició que cada any té més seguidors i també més adeptes. L'organització espera una celebració especial i diferent aquest any per commemorar aquest aniversari.
I col·laboraran diferents entitats de Calella, però encara no se sap quines. La colla de geganters i grallers sí que ha confirmat la seva assistència a l'acte, però els organitzadors, la colla No Tinc Fred, estan en contacte amb altres entitats. Ho ha explicat Salvador com a membre de la colla No Tinc Fred.
Hem de mirar on arribem, perquè volem demanar a les entitats de Calella a veure si es volen venir ajudant-nos, els castellers, els bocaires, els correfocs, que tenim reunió dilluns per parlar, anar aquí, ja, els geganters ja ens han dit que sí que vindran. Hem de mirar on arribem, depèn de qui vulgui venir i qui no vulgui venir. Farem més o farem menys?
Aquest any, en comptes del diploma acreditatiu, es donarà un record diferent que encara s'ha de decidir. També es vendran rajoles commemoratives del 20è aniversari, a més de les habituals samarretes. L'entitat sí que ha començat a fer bullir l'olla de la banyada nadalenca repartint gratuïtament unes banderoles de color groc amb l'objectiu que llueixin a molts balcons de Calella.
I aquest dijous, 20 d'octubre, Fotofilm Calella organitza una conferència col·loqui titulada La comunicació a les entitats. Serà a les 8 del vespre a l'Ajuntament Vell amb entrada lliure.
Anirà a càrrec de Saúl Gordillo, periodista, soci de l'entitat i actual director de Catalunya Ràdio. Justament la seva xerrada girarà al voltant d'explicar quins mecanismes de comunicació interna utilitza Catalunya Ràdio i com rep informació de fora perquè ho puguin aplicar altres entitats.
Jo d'entitats i de comunicació d'entitats hi entenc ben poc, perquè no és la meva especialitat. Jo soc periodista i la part que sí que m'interessa és com les entitats poden donar informació als periodistes i no als mitjans, però és una part diguéssim que molt específica, que no és la global de la comunicació que una entitat ha de fer, però que sí que puc aprofitar és per explicar el que estem fent amb una organització com és Catalunya Ràdio per comunicar i per comunicar-nos internament. I això serà una mica el que intentaré fer aquest dijous en aquesta xerrada.
L'objectiu és explicar com les entitats han d'afrontar diversos tipus de comunicació, per exemple, la presencial, la comunicació escrita o la virtual, la que es fa a través de les xarxes socials.
Les xarxes socials i l'entorn digital el que estan fent és potenciar, en el fons, també la relació presencial, i una sense l'altra cada cop s'entenen menys. Jo crec que la fortalesa és que l'entorn digital permet compensar dèficits o limitacions d'horaris, de moments de trobada, de gent que no pot ser a totes les reunions, a les trobades o a les activitats que fa una entitat o una organització, i que això el que fa és reforçar la comunicació més enllà de si és presencial o si és virtual, no? I després la comunicació virtual el que fa és que arribes a un públic que va més enllà de la teva pròpia organització, dels teus propis socis, no?
Aquesta activitat, aquesta conferència està marcada en els 50 anys de Fotofilm Calella.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
I tanquem l'informatiu amb el temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra.
Bona tarda, estem tenint una situació meteorològica avui amb més núvols que no pas ahir. Això fa que les temperatures quedin una mica més curtes, màximes de 19-20, com a molt 21 graus. D'entrada, la previsió anuncia per aquesta tarda, altre cop, nuvolositat entre variable i abundant, risc d'alguna gota, poca cosa tot plegat, i pel que fa als vents, tranquil·litat, també amb la situació marítima. De cara a demà, tot continuarà igual al dia d'avui, altre cop amb nuvolositat abundant, risc d'alguns ruixats, fins tot amb més risc que avui, però en tot cas seran precipitacions poc significatives les que esperem de cara a demà, i amb unes temperatures que tampoc han de variar gaire, ni les màximes ni les mínimes. Els vents continuaran fluixos, de mar cap a terra, i la situació marítima, un dia més, dominada pel marejol a tota la costa maresmenca.
S'acaba l'Info Migdia. Us quedeu a partir d'ara amb les notícies en xarxa edició Migdia. Adéu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.
Les dues, molt bon dia.